Vera, fibra mòbil i energia us ofereix Que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 5 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia, Roger Carandell.
M'hi he estat fixant i els dilluns el butlletí de la una dura una mica menys. Suposo perquè venim del cap de setmana i no es pot arrencar ja amb tota la carn a la graella.
Però hauria de ser al revés, perquè al cap de setmana han passat encara més coses, que és el que ens passa una mica aquí al programa.
És veritat.
El dilluns anem sobrecarregats perquè hem d'explicar tot el que ha passat al cap de setmana, que especialment aquest ha estat salvatge, de notícies.
Han passat moltíssimes coses i també des del programa hem viscut molt l'esdeveniment social, molta cosa. Per exemple, jo vaig descobrir un poble que no coneixia, que és Bruguera, al costat de Ribes de Freser, al Ripollès, perquè vam anar a la presentació del llibre de l'Abraham Orriols, Una vida a les muntanyes. Va ser una presentació molt bonica amb la protagonista del llibre, llavors un dinar allà al poble.
Sí. I el Roger, és veritat que és un cap de setmana que s'ha llançat a tot de plans que no fan gens per ell.
Això és tema personal.
No, però és veritat que el Roger, pels qui no ho sapigueu, té pocs amics. A més, com costa bastant com arrossegar-lo els plans. Jo he d'insistir bastant quan
fa molta mandra tot, sí. La veritat és que sí.
I aquest cap de setmana, sorprenentment, s'ha apuntat a tot com un boig, amb tot de gent desconeguda.
Jo vaig arribar i a les 9 del vespre a casa.
No,
i vaig sentir, saps aquell olor de quan has estat molts dies a fora de casa? Que dius, val, casa meva fa aquesta olor. Doncs això. Per cert, hi ha un munt de gent que m'està preguntant sobre un tema molt concret, una cosa que jo no li vaig donar importància, que és una conversa que es va tenir en aquest estudi, no sé quin dia de la setmana passada, que vam decidir que ho tiraríem a Instagram, com un dels moments del programa.
També m'estan preguntant sobre el tema.
A veure què passa. És aquest moment. Es passa que una persona amb qui ets amiga o tens una relació professional, arriba un dia que sents clic i dius, hòstia, ara m'agrada. Ara m'agrada com ho muntem, això. Alguna vegada ha passat.
Ah, sí?
Tu no t'ha passat mai? Et fa molt riure tot, avui. Fa molt riure tot.
Home, tu creus que hem de parlar d'això?
Clar, aquí s'ha generat tota una de preguntes i que la gent que no s'entenia per què es reia, que si hi ha alguna cosa aquí, que si hi ha algun tema que no s'ha acabat de parlar.
Mira,
deixar enrere els rumors. Res entre tu i jo, res més que amistat i una fantàstica relació professional. Dic perquè, clar, això m'està embolicant altres temes, saps?
No, a mi fins i tot la meva amiga Rita em va preguntar sobre el tema perquè no s'acaba d'entendre. No, però jo vull deixar clar que a mi em feia molt de riure, perquè és veritat que, i els que sou fans de sempre ho sabeu i ens coneixeu perfectament, a mi m'agrada molt fer bromes del Roger i jo embolicats, de treure jo sempre el tema, però em va sorprendre perquè vaig pensar, el Roger s'està descontrolant, perquè dient la frase de amb uns companys de feina, una amiga que és companya de feina, un dia fas m'estàs provocant perquè saps que faré broma, saps que ho faré gros.
No hi vaig ni pensar.
És surrealista. I després, i és el moment ja d'explicar-ho, el Roger, si us heu fixat, té un tic.
Ho estic treballant, no, no, no crec que ho hem de fer públic.
Es va rascant el cantó a esquerra del nas.
Em rasco, sí.
Es va rascant la galta.
És un tic.
I si us hi fixeu en el vídeo aquest, constantment està com a punt de fer-ho, però no arriba, i a mi m'està fent molta gràcia perquè sé que estava lluitant contra fer-ho. És igual, nois, i que ens entenem. I a mi el Roger sí que m'ha agradat en algun moment, però ja fa molt de temps.
Molt bé. Per cert, aquest cap de setmana s'ha fet molt bona ràdio, a Catalunya Ràdio, com sempre, en Roger Escapa, el suplement que va parlar amb en Ferran Juglar.
Vull tornar a casa, vull veure la meva família, els meus amics, vull estar al meu poble i sempre tinc aquesta nostàlgia de tornar-hi.
L'exjugador del Barça, que ara juga al Bruges, a Bèlgica, va tornar a parlar dels cotxes, que és un tema del que ja havia parlat fa uns quants mesos, concretament dels cotxes que tenen a casa seva a Sant Julià de Vilatorta, Osona.
Ah, tinc un Mercedes del club que me'l dona, però el cotxe comprat no en tinc cap.
I a casa teva no en tens un que te'l gestiona la teva mare?
Sí, tenim dos Seat Ibiza, un Picasso i un Peugeot, que està el Picasso i el Peugeot cau a trossos. Però ara en comprarem un altre perquè necessitem un cotxe. És més que res, ma mare. Ma mare diu, no, ja tiren els cotxes. Per això costa a vegades comprar un cotxe.
Jo entenc que és una resposta que pot fer gràcia amb un jugador que guanya molts calés i que vagi amb cotxes doncs, discretets, quan estem acostumats a veure jugadors de primera divisió amb cotxassos tota l'estona.
Sí, però també l'ha fet molt grossa per un noi que senzillament té un Seat Ibiza a casa. Vull dir que no em sembla tan bèstia. Et diré que sembla que tingui una fixació amb els futbolistes, però aquest noi m'encanta. M'encanta aquest noi des del primer dia que el vaig sentir parlar amb aquest accent meravellós d'Osona.
És que és molt natural i és molt proper.
És que sembla un noi que em podria trobar jo perfectament a la Festa Major de Torelló i això a mi em fa cardar la pell de gallina. M'encanta aquest noi.
Més coses de Can Juglar que jo penso que et poden interessar. Són família nombrosa.
Com jo.
Són tres germans.
Mare meva, quantes coses en comú.
I l'escapa li va demanar a què es dediquen els altres dos.
Pues un és pagès, cuida els cavalls i tot això. I l'altre és està estudiant Economia i està estudiant a Girona.
Per posar una mica de context, al juny del 2022, en Ferran va deixar el Barça i va fitxar pel seu equip actual, que és el Bruges, i se'n va anar a viure a Bèlgica.
Però, és a dir, tu que domines una mica el tema del futbol, això passa moltes vegades amb jugadors joves, no?, que els fan marxar a altres equips perquè s'endureixin i després els recuperen, no? I amb això et pregunto, tornarà al Barça en algun moment, s'entén?
No ho sé, si tornarà.
Era bo, aquest noi.
Era bo, de fet, quan es va descobrir, tothom era, hòstia, en Ferran, quin gran descobriment, llavors no sé exactament el motiu pel qual va marxar, però bueno, li demanarem a la Laia Tudel, que d'aquí una estona passarà per aquí l'estudi, per parlar sobre el jugador del Barça que va debutar ahir, en Marc Guiu, i aprofitarem per fer-li tot aquestes preguntes. Per cert, en Roger Escapa també li va preguntar si lluny de casa, en un país nou, com ho fa per passar el temps lliure que té.
Pues a mi m'agrada pues, a les tardes també anar al gimnàs i amb la meva parella també ens agrada anar al gimnàs i pues, solem anar al gimnàs a les tardes junts. Després solem veure també alguna sèrie o alguna pel·lícula, veiem molt futbol també per les nits, els caps de setmana. I després pues, també pues, llavors l'altre pues, anem a fer voltes també per aquí al país per descobrir una miqueta més cada racó.
Jo entenc que t'agradi, perquè una vida senzilla, pel·lícules, gimnàs i passejar.
També et dic que a mi un nòvio em fa anar al gimnàs i ens discutim, ens la tenim,
No, és que li faci anar, jo crec que s'hi troben. Els dos diuen, què, anem al gimnàs?
No, per això t'ho dic, que potser no estem fets tant l'un per l'altre.
Va arribar sol a Bèlgica?
Vaig venir sol, però després vaig venir amb la meva parella i ara actualment seguim aquí junts i estem molt bé, ella té el seu treball, jo tinc el meu i després estem junts quan ens ho permetem.
Clar, va sortir diferents moments de l'entrevista el tema de la parella, però no he sabut trobar el nom ni res i llavors he hagut de fer una petita investigació per saber qui és l'actual parella de Ferran Juglar. També és d'Osona, és de Roda de Ter. Té 23 anys i és del 2000. Llavors he mirat, bueno, ja m'ho conec perquè soc d'allà, però de Roda de Ter a Sant Julià de Vilatorta són 10 minutets, només.
Es van conèixer segur a Festa Major de Torelló. És que està cantat.
Pot ser, perquè hi ha molta festa major en els dos pobles. Va estudiar Filologia Catalana a Barcelona.
Perdona,
és una filòloga.
Escolta, saps que és filòloga també, no? Jo. Per mi és un senyal que li podria agradar, però bé.
Té una gosseta que es diu Cleo.
Bé.
I la primera foto que ella penja a Instagram amb en Ferran és del 29 de novembre de l'any passat. Per tant, he deduït que porten un anyet i poc junts.
No, més,
almenys
més.
Públicament. Menys de 2 anys. Sí. Entre un any i dos.
Perdona, a mi em sembla... Normalment jo crec que la gent s'espera 6 mesos ben bons a publicar fotos amb la parella, especialment quan ja tens una edat. Quan tens 16 anys, no, ja m'entens. Però vull dir, quan ja tens la nostra edat... 6 mesos de cortesia, de veure que allò arrenqui.
I llavors la Maria, perquè es diu Maria Coma, la seva parella, té un destacat a Instagram que està xafardejant una miqueta, perquè bàsicament el té públic, amb tot de fotos i vídeos d'ells dos, i el destacat té l'emoticona aquesta, que és un cor amb una mena de bandatge, saps? Un cor embolicat, i són ells fent-se petons i agafant-se de les mans amb imatges molt boniques.
I de què treballa ella allà, sent filòloga catalana?
Això no he arribat a tant. Les meves fonts no m'han sabut dir de què està treballant actualment, tot i que ell diu que sí, que està treballant allà. No sé si està fent... Imagina, classes de català potser podria fer.
Home, doncs sí.
Filòloga catalana.
I believe in angels. Something good in everything I see.
Per altra banda, em consta que molta gent ha estat molt pendent aquest cap de setmana d'un casament del món influencer espanyol, que és la Marta Pombo, que es va casar dissabte precisament amb aquesta cançó I Have a Dream d'Ava de Fons.
No, no hay exclusiva. No, no hay ningún medio que tenga ninguna exclusiva. La verdad que sí me ha surgido la oportunidad, pero no me lo planteo. O sea, sí que va a haber medios, sí que voy a seguir en la revista Hola, sí que va a seguir en otra revista.
Aquesta que parla és la Marta, que és la germana gran de la Maria Pombo, que ja és un personatge recurrent en aquest programa. Per tant, forma part de tot aquest univers Pombo que a poc anirem descobrint que són moltíssima gent, la veritat, perquè entre que són molt germans, que tots els nòvios han guanyat seguidors, que totes les amigues, etc., s'ha fotut aquí una família molt grossa. I és com tota aquesta mena d'influencer espanyol conservador que s'han fet famosos i són tots molt amics, no? Doncs la Marta s'ha casat per segona vegada, la primera va ser el 2019 amb un nòvio que portaven com tota la vida i que li va posar les banyes, ho van deixar de seguida, i s'ha casat amb un noi que es diu Luis Zamalloa, basc, un tio basc guapíssim, altíssim, que és el pare de la Matilda, que és la seva filla i que feia anys el mateix dissabte del casament, feia un any. Per mi és un error.
Barrejar dates tan importants, no?
Clar, perquè tu veies allà tots els incestoris del casament i de sobte la pobra nena que feia un anyet celebra... no, amb les músiques... A mi, què vols que et digui? Mira que no... hi ha 365 dies a l'any. Escollir un altre dia i ho celebreu tot en dies diferents. No ho acabo de veure clar. També hi ha hagut molts rumors sobre que està embarassada de nou a causa de les fotos del casament perquè se li marca una mica de panxeta. Ella hi ha hagut de sortir a desmentir amb això que fan... És que aquest paper que han de fer les pobres influències sí que em sembla terrible. De sortir a dir, no tinc panxa perquè sí, saps? No estic embarassada. Deixeu-me en pau, sou uns pesats terribles. La gent, de veritat, es passa tres pobles. Sobre el vestit, que això ja sé que a tu no t'interessa, però jo sé que hi ha gent esperant la meva opinió sobre aquest tema.
Com anava, a veure?
No em va semblar gaire espectacular. És veritat que era un vestit millor que el que va dur el 2019. El 2019 duia una mena de bata. Vull dir, semblava un batit de color blanc terrible.
Però no estem parlant de vestit tradicional de núvia, blanc,
sí,
llarg...
Sí. No, tot és molt tradicional en aquest casament. Portava un vestit blanc llarg, però com amb unes transparències, un coll... Busqueu internet, a mi no em va fer el pes, a veure què en penseu vosaltres. Un casament, com dic, molt tradicional, ple de flors, on no hi havia la Laura Escanes, ni la Dulceida, ni tota aquesta colla d'altres influències que són molt amigues de la germana, de la Maria Pombo, i això va sorprendre perquè molts ens pensàvem que sí que eren amics també amb la Marta. Això s'ha destacat també molt. I els que sí que hi eren el matrimoni Paramount, que dins de tot aquest grup d'influències conservadors són els que són més conservadors de tots, i el Tomàs Paramount va ser l'encarregat de fer un dels discursos més destacats del casament.
Marta nos dijo: me quiere tal y como soy. Está loco por mí. Me dice que le encantan hasta mis michelines. ¿Vosotros sabéis lo que es eso para mí? Hace poco escuché una frase preciosa que decía lo siguiente: ámame cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Y de repente apareciste tú, Zama.
Bueno,
t'ha agradat aquest discurs?
Què dir? Tantes coses a comentar.
Realment, ha parlat només 15 segons?
A mi, un amic meu llegeix un discurs al meu casament esmentant com... O sigui, la primera cosa que diu és que jo li vaig dir que m'estima tal com sóc i que fins i tot li agraden els meus michelins i marxo del
marxes recinte. Del casament. Sí.
Marxo, abandono el meu casament. Discurs estrany, no? Sempre... És que és un món tan diferent al nostre que és el que em fascina en realitat, perquè és poder-se infiltrar en una mena de gent que realment és super diferent a nosaltres, bé, no ho puc entendre. I l'endemà, és a dir, ahir, la Marta Pombo ja ens explica una mica, no?, aquestes... les primeres percepcions post-casament.
Seguimos como en una nube, como si todavía estuviésemos flotando y no hemos tocado el suelo todavía, ¿sabes? Estamos recordando aquí todos los momentos de ayer. Fue... es que ni en mis mejores sueños, os lo digo de corazón, ni en mis mejores sueños...
Li va agradar tant l'experiència del casament que, no t'ho perdis, van anar a dinar ahir, per tant, l'endemà del casament, al mateix lloc, al mateix restaurant on van dinar pel casament, de lo que s'enyorava, i va penjar uns instastories plorant, que jo vaig pensar, però que algú li tregui el telèfon a la Marta Pombo, uns instastories plorant perquè s'emocionava de veure el restaurant sense els seus amics.
Bueno, molta intensitat, suposo
molta
que pot
intensitat.
Passar. És la ressaca emocional de l'endemà.
Bueno, no ho sé, en fi, que siguin molt feliços.
I tant,
però,
i tant que sí. I per molts anys que duri. Tant, que duri. Continuem parlant de casaments. Bàsicament perquè van preguntar-li a l'Aitana Ocaña, la catifa vermella dels 40 Music Awards, si tenia pensat casar-se amb en Sebastián Yatra.
Dicen, Aitana, cada vez está más cerca de una boda con Sebastián. ¿Eso es cierto o no?
O sea, me río ya directamente de lo que decir me hace hasta gracia.
Ay, Feliter, no estáis
bien.
Adiós. Dicen, Aitana, cada vez está más cerca de una boda con Sebastián.
És molt breu, és una cosa molt breu.
Però explica tantes coses i, a més, si el veieu, que se la veu a ella com somrient, però amb una cara d'incrèdula, de dir, no m'estan preguntant això. No m'estan preguntant si tenim previst casar-nos amb el Sebastián. Jo crec que és molt destacable aquest tall perquè es demostra claríssimament que aquesta tia està farta. Jo crec que està a punt de muntar un show gordo, perquè fins ara sap pobreta, s'ha comportat moltíssim amb els paperazzis.
Molt, sempre molt educada i molt simpàtica.
I jo crec que arribarà un punt que justament deixarà de ser tan educada.
I creus que això potser respon una mica a aquest canvi d'imatge que estem veient de l'Aitana els últims mesos, que li han dit, va, sigues una mica més dura també, quan no et vingui de gust contestar amb els periodistes?
No, jo crec que senzillament, si estan durant un any sencer perseguint-te, sense parar-te de preguntar sobre un tema, i tu ja has dit mil vegades que no vols parlar-ne, i a sobre et venen i et pregunten si t'hi casaràs, que ja és com, uau, que recargolat, és que ja es veu que no té cap sentit, doncs ja, al final, acaba sent desagradable, però és que em sembla completament just.
Ara parlarem de dos noms que jo no tenia gens controlats, però que la gent que té TikTok es veu que sí, que són una bestiesa de seguits. Estem parlant de dos TikTokers, l'Helena Gortari i el Juan Pérez. Són andalusos que acumulen més de 3 milions de seguidors i ara s'ha confirmat que són parella.
Jo sé que a tu això no et pot importar menys.
Jo sé
que hi ha seguidors del que no surti d'aquí que necessiten que parlem d'això. No podíem no parlar-ho. Bàsicament, fa més d'un any que hi havia rumors que aquest parell estaven junts, penjaven molts vídeos, semblava que connectaven molt, però sempre deien que no eren res, que eren amics. I ahir a la nit, finalment, van confirmar que porten junts un any, que és bastant de temps, un any han aguantat, que a mi, per altra banda, diré que em sembla molt bé, perquè a vegades els influencers i tota aquesta canalla...
Es precipiten, no?
Exacte, de seguida ja confirmen que estan junts i després si s'acaba tot és un drama. Sí, sí. Val més la pena esperar-se que vegis que allò realment va a bon port, perquè entengueu la magnitud de la qüestió, tant el post d'Instagram com el vídeo de TikTok que han fet anunciant que són parella, acumulen ja 500.000 de likes, més, fins i tot. Vull dir que, déu-n'hi-do, la veritat.
Caldrà seguir-los, no?, potser, aquests dos?
A veure, potser no molt activament, però és veritat que la gent està esperant això des de feia molt de temps.
Hem de parlar un moment de Rosalia, perquè segons la revista Des Moines, ha estat vista a Los Angeles entrant en un cinema i sopant amb Jeremy Allen White.
Això sí que ho haurem de seguir, eh? De fet, jo crec que hauríem en algun moment de preparar documents que ens expliquin ben bé qui és el Jeremy Allen White, que és un actor que, perquè us feu la idea, protagonitza The Bear, que és una de les sèries més comentades l'últim any de Disney+, i tu, Roger, que ets més antic, Shameless, que ja fa uns anys d'aquesta sèrie,
sí,
però va ser molt icònica.
És veritat,
doncs,
és veritat.
Allà hi apareix en Jeremy. Jo no sé si és veritat o no, però realment, pobra Rosalia, li estan traient nòvios de sota les pedres. Com a últim dato sobre aquest noi, tot i que, torno a repetir, crec que hauríem d'investigar-lo més a fons, la seva exnòvia és una senyora, que no sé qui és, que es diu Addison Timlin, tenen dues filles i ell només les pot veure després de fer-se un test d'alcoholèmia. Jo crec que és un dato que diu moltes coses d'algú. Ho investigarem.
32 anys, nascut a Brooklyn, 1,70 d'alçada. Les dades que he buscat. Vull dir, són de la mateixa edat, no?, pràcticament, que la Rosalia.
Però no és altíssim, aquest noi. No,
fa 1,70. Dir-vos també que aquest cap de setmana s'ha estrenat el primer episodi del podcast de Dulceida i Alba Paul a Podimo, que es diu Destino a les estrelles.
Yo por mucho que quisiese odiarte, pues... Te hubiese hecho así, ¿sabes? En plan, es que no puedo odiarla, tío.
Us he d'avançar que aquest primer episodi que jo ja m'he empassat sencer va dedicat a les segones oportunitats i és que només amb aquest títol ja es veu que la fan molt grossa. Demà comentarem amb més detall coses d'aquest episodi perquè realment s'ho mereix, però parlen amb pèls i senyals de la seva relació, de la ruptura, de com de tòxiques van ser, que això m'ha encantat perquè realment són supertransparents. I elles, que venen del món de YouTube, que vol dir de fer vídeos molt llargs, explicant-te realment coses molt íntimes i que ara senzillament ens endavant la seva vida a través d'Instagram, la veritat és que s'enyorava una plataforma on poguessin explicar-se més i t'expliquessin coses més detallets que als fans ens agrada saber. I per cert, avui és l'aniversari de l'Aida, de la Dulceida.
Home, doncs la felicitem des d'aquí. Per cert, les has vist còmodes quan parlen molt de la ruptura i de que tenien una relació tòxica i tot això?
Sí, sí. Molt. De fet, m'ha sorprès, ja et dic, és com poder-les veure a través d'una finestreta. En parlem demà. 34 anys ha fet la Dulceida i aquest cap de setmana ho va celebrar amb molts amics que anaven tots disfressats de pijama.
Ah, molt bé.
Perquè a ella li funciona molt això de fer un dress code i mira, es va llançar en aquest món.
Molt bé, doncs a veure si aviat pot alguna d'elles passar pel programa i així parlem tranquil·lament de tot plegat. Un quart i mig a dues.
A la una del migdia, que no surti d'aquí, la crònica social catalana.
Laura Grau, bon dia. Com ha anat el cap de setmana?
Bé, intent.
No, t'ha tocat treballar una mica.
Sí, però m'ho vaig passar molt bé, després us ho explico.
Molt bé, ara ens explicaràs.
Cap de setmana d'eclipses.
Com?
Mira, no me'n parli, si vols un dia fem un especial d'aquest tema. Jo
de
crec
què?
Que en Roger estarà molt en contra d'això.
De qui?
Jo no sé eclipsis. Què significa, però no s'ha estat bé.
Hi ha hagut eclipsis de sol?
Ara molt. Ve un eclipsi de lluna plena que us cagareu a sobre. Mare però,
de
ei,
Déu,
si no en voleu parlar i voleu ignorar aquesta realitat que
bueno,
passa
als astres... Bueno, quan passi, ho comentem, si realment hi ha base científica.
No, és que no? Potser passen coses grosses també al món dels nostres famosos.
Home, doncs així n'haurem de parlar. Pau Espar, bon dia.
Bon dia.
Has vist l'eclipsi?
No, el miraré avui a la nit i estaré pendent del cel.
Molt bé.
El Pau el van reconèixer l'altre dia per la veu, per primera vegada, una de les primeres vegades així per la veu, amb la seva àvia.
A
com
més,
és la vida?
A un lloc perdut, a Palera, un oient de la Vall d'en Bas, la Laura.
Laura, un petó.
Doncs un petonàs per la Laura. Canviem de tema, Pau, perquè els últims mesos ens hem adonat que la model i empresària, la Jessica Goicoechea, penja moltes imatges des d'Andorra.
Crec que feia molta falta. He pogut arribar a més gent que està passant per un moment similar.
Això és de quan hi va parlar la Juliana, abans de l'estiu, a la gala de People in Red. Però al seu Instagram, Instagram hem vist que aquest estiu ha compartit algunes fotos amb la ubicació d'Andorra i que ja ho havia fet abans, a l'hivern. I això, no sé, ens fa preguntar si, per exemple, la Jessica ha fet com molts altres famosos que canvien el lloc de residència i se'n van a Andorra.
Ella públicament no ho ha dit. O sigui, hem estat investigant i és cert que es pot deduir que és Andorra, però potser simplement li queda a prop de la seva residència habitual i li agrada, i ja està. I és ocasional aquest viatge.
Andorra és preciós. La veritat és que s'hi hauria d'anar molt més. És molt bonic.
Sí, a més, no fa gaire. La setmana passada se la va veure ella a la gala solidària de la revista Elle, Cancer Ball, dedicada a la lluita contra aquesta malaltia, i anava acompanyada de la seva parella, el futbolista Marc Bartra, que ara juga al Betis. Era una gala que es feia a Madrid, i al cap de dos dies van haver d'operar Marc Bartra d'una lesió al tendó d'Aquiles a la cama dreta, i ell va compartir una imatge estirat al llit de l'hospital, intubat i amb ella al costat.
Aquesta foto és horrorosa, eh? O sigui, per mi aquest és el típic límit que no has de creuar mai a les xarxes.
Sí, perquè crec que volien donar un missatge com d'unió i de romanticisme, i a mi em fa patir. Ell intubat, aquí estirat... Crec que s'ha mogut fins i tot una mica en la bata que et posen quan t'operen, i té l'ombro a fora perquè es vegi el tato, crec.
Jo estic molt a favor d'aquesta foto, no sé quin problema hi veieu. Sempre hem de veure aquesta gent perfecta amb els seus modelets de milions d'euros i amb la cara operada. Jo crec que està molt bé que posin això.
No, jo estic molt a favor també de que la gent es mostri vulnerable a les xarxes i mostrin altres realitats, però és veritat que crec que... És a dir, no és el concepte, és la foto en si. Crec que és una foto que està mal executada, que es pot fer de maneres diferents. A part de que sempre he estat molt en contra de... Vull dir, per què ella està estirada al llit de l'hospital quan és ell el que hauria de... Vull dir, que s'assegui la cadira,
home,
no?
Home, és ell el que l'han operat.
Això t'ho dic,
no?
Perquè...
És ell el que ha d'estar estirat.
Estan enamorats, està enamorada, ella vol el contacte físic, pell amb pell.
La foto, creieu que li van demanar una infermera, si us plau, o un camiller, si els hi podia fer la foto, o l'aguanten amb uns llibres, amb la tauleta aquella on et serveixen el dinar?
L'ha fet algú, aquesta
l'ha
foto.
L'ha fet algú, eh?
Sí.
Per
els fills del Marc.
Ah, també podria ser.
En tot cas, allò, l'espera de saber si realment ella se n'ha anat a viure a Andorra, que per aquestes imatges justament no, perquè tot això era al voltant de Madrid, doncs és un tema recurrent cada cop que algú té una certa rellevància pública i se sap o anuncia que se'n va a aquest país, perquè, clar, bàsicament el motiu és fer-ho per pagar menys impostos, de traslladar-se. I l'últim debat més mediàtic per aquest motiu va ser fa dos anys, no sé si el recordeu, a principis del 2021, quan el youtuber El Rubius va anunciar que sí, canviava de país.
Me voy a mudar con mi señora. Que mucha gente me dirá, obviamente, en plan, ah, te vas por dinero, no sé qué, no sé cuántos, que es normal, o sea, obviamente, también es un gran plus.
Un gran plus, va dir el Rubius, referents als impostos.
Et diré que és veritat. És a dir, evidentment, lo dels impostos per ells és un motiu de grandíssim pes per mudar-se.
Potser no anirien a Andorra, si no hi hagués una rebaixa fiscal.
No, però és veritat que el que ha passat, o sigui, evidentment tot neix d'aquí, però llavors, a partir d'aquí, el que ha passat és que, s'han trobat que allà tenen molta més privacitat, que això és veritat,
sí,
perquè allà hi ha molta menys gent, i aquí és un tipus de famós que realment no poden sortir al carrer. I allà poden tenir una vida, diguéssim, més normal, i després que, clar, com que tots han anat allà, tenen tots els amics allà. Llavors, el Rubius, ell ho explicava, que, evidentment, era pels diners, però també hi havia una part humana que jo puc arribar a entendre, de dir, ja tinc els meus amics allà, estic aquí sol, no puc sortir al carrer perquè em paren, què faig?
Clar, i van pels calés i s'hi acaben trobant bé i tenen els seus. Llavors s'hi queden.
Però bueno, que van per la pasta, eh? Era només per explicar-ho també.
I suposo que no és gaire amic d'Ibai Llanos, perquè quan ho va anunciar el Rubius, doncs havia coincidit que feia un temps enrere Ibai, que havia volgut fer un missatge defensant els impostos als rics i que, de fet, justificava que havia decidit continuar vivint aquí.
És normal que a la gent que gane mucha pasta o a la gent que és rica le quiten muchísimo dinero y más quizá que les deberían quitar. Me da igual que me quiten la mitad porque sigo viviendo de sobra. Y si no me he ido a Andorra es porque no me ha salido de los cojones y porque lo que estoy diciendo es verdad.
Clar, suposo que ara ho veurem, Pau, però clar, la gent que cobra molts diners, ho diu l'Ibai, la meitat del que cobres se'n pot anar d'impostos.
Gairebé, un 47%.
Bueno, sí, sí, 47%.
Sí, no, no, tenen part de raó, sobretot, i això s'ha de tenir en compte, no és per a tothom, és quan superes un llindar d'ingressos, i és cert que ells doncs acostumen a tenir aquest nivell força elevat, però, clar, això és una cosa que se sap si els mateixos protagonistes ho anuncien, si ho fan públic, o bé si Hisenda fa una investigació pel fet de pagar els impostos a Andorra, com va passar, per exemple, amb la cantant Montserrat Caballé, que és una cosa de fa anys i una llista llarga, i en alguns casos això provoca molta discussió. També, no sé si el recordeu, aquest és de fa més temps, amb alguns esportistes, i qui va rebre bastant va ser el pilot de motos Marc Márquez.
Dejar claro que pago y seguiré pagando el año que viene mis impuestos en España.
Aquest cas va ser molt polèmic perquè ell va haver de desmentir, com acabem de sentir, que no deixaria de pagar els impostos aquí i va atribuir a una confusió que es digués que se n'aniria a Andorra perquè s'havia comprat una casa allà.
Es va cometre un error que va ser que pues la gent va començar a jutjar i a dir coses sense que jo hagués parlat, sense saber la meva intenció real. Però bueno, al final jo he decidit, pues, com vaig dir el seu dia, no? Tindré una casa a Andorra, mai es sap el futur.
Potser va recollir cable, eh? Potser sí que era la intenció i quan veus que la cosa s'embolica una mica dius, s'ha entès malament.
És que hi va haver molt impacte i jo crec que per això també potser era una idea i després una altra la que va aplicar i al final va deixar la porta una mica oberta de cara al futur.
Ja ho vaig dir el seu dia, ja ho vaig parlar, però també hem d'entendre la gent que la vida d'un esportista no és molt llarga i mai saps el que pot passar el dia de demà.
Mai se sap.
I què vol dir, això?
No sé, no m'ha acabat d'entendre.
De, la inversió, la casa, per vendre-la quan s'arruïni.
O que potser es vol retirar Andorra.
A mi m'encanta el seu accent, tu.
I pel que sabem, ara Marc Márquez viu a Madrid, on se l'ha vist amb la seva parella Gemma Pinto. Però la pregunta, això, no?, que es fa molta gent, és què s'estalvien els famosos deixant de pagar els impostos aquí i fer-ho a Andorra? Primer, s'ha de saber que per obtenir la residència activa allà hi has de viure com a mínim la meitat de l'any i tenir un contracte o la previsió de treballar en una empresa andorrana. I si no pots rebre el que se'n diu la residència passiva, que són els que no hi treballen però volen viure a Andorra, que només cal ser-hi 90 dies l'any, tenir-hi un domicili i aportar 50.000 euros a l'autoritat financera andorrana.
Només 90 dies l'any?
Però per tenir la residència fiscal, és a dir, per pagar els impostos a Andorra, hi has de passar sempre la meitat de l'any, perquè si no llavors pot venir la Hisenda espanyola dient, escolta, si passes la meitat de l'any aquí, els impostos et pertoquen aquí. I el fet és això, que el que acostumen a fer és traslladar-hi la seu de les seves empreses.
I per mi el més bèstia és després hi ha hagut casos d'influencers d'aquests que se'n van a viure allà. Sí, jo penso que si tu te'n vas a viure allà perquè vols pagar menys impostos, llavors has d'empassar-te les condicions. Vull dir, tu mateix has decidit anar a un lloc on es paguen menys impostos i això després comporta que, per exemple, no hi pots anar al metge de la mateixa manera que hi pots anar aquí. Però després s'han vist youtubers que venien aquí a operar-se, que venien aquí a passar els seus problemes mèdics. Tio, no tinguis cara. Si no vols pagar impostos, després no t'aprofitis de la nostra seguretat social. És que és veritat.
Vols dir que van aquesta gent a la salut pública?
T'ho juro.
No ho sé.
Depèn de quin tractament, per molt ric que siguis. Bé, en fi.
Escolta, Pau, quins són els beneficis fiscals de pagar els impostos a Andorra? Si posem xifres, quan s'estalvien aquests youtubers, aquests influencers, qui sigui?
Clar, allà l'IRPF és com a màxim del 10%, mentre que Espanya pot arribar a aquest 47%, i l'impost de societat també és del 10%, Andorra, i l'espanyol del 25%, i a més tenen un IVA més baix. Per tant, tot és reduït comparat amb aquí. I un exemple pràctic, allò, quan el Rubio es va anunciar que se n'anava a Andorra, es calculava que tenia uns ingressos de més de 4 milions d'euros aquell any. A Espanya se li podia aplicar el 47% de tributació, per tant, hauria hagut de pagar uns 2 milions d'euros d'impostos. En canvi, a Andorra només seria el 10%, uns 400.000 euros. És cert que hi ha 1,5 milions d'euros de diferència.
És bèstia.
Sí. Però també tenim exemples contraris. Allò, el creador de contingut Martí Mires, que es coneix com Esporcito, és andorrà, però en canvi ara viu a Catalunya.
Bueno, i el que diu l'Ibai, que els impostos es paguen per alguna cosa, tio.
Sí,
aquí tothom intenta ratejar sempre. Vinga, hombre.
Passen 4 minuts de 2:15. Pau Espart, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Que vagi molt bé. Fins demà. Fem 3 minuts de pausa i a la tornada parlem d'això.
Es farà canvi al Barça, atenció, perquè entrarà un jove de Santa Maria de Palautordera que respon al nom de Marc Guiu.
Espera.
Compta pilota precisament per Marc Guiu. És a l'interior de l'àrea. Atenció, xut! De segon, Messi, un gol!
Qui és en Marc Guiu, el nom del que tothom avui parla? El jugador
del...
D'on és?
Un veí del Baix Montseny, Santa Maria de Palautordera, tio.
Ara parlarem d'ell i descobrirem algunes coses d'aquest jove jugador del planter del Barça que ahir va debutar i va marcar davant l'Atlètic de Bilbao.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Canvia el Barça, atenció, perquè entrarà un jove de Santa Maria de Palautordera que respon al nom de Marc Guiu.
Espera.
Compta pilota precisament per Marc Guiu. És a l'interior de l'àrea. Atenció, xut! De segon, Messi, un gol!
La primera!
Això és ahir a la TTT de Catalunya Ràdio, a les acaballes del partit del Barça contra l'Atlètic, que es va viure, crec que va ser un moment històric, el gol més ràpid marcat per un jugador del planter que estava debutant, i això ens ho confirmarà la Laia Tudel. Laia, bon dia.
Què tal, bon dia?
Va ser un moment històric?
Va ser un moment històric. Va ser un moment històric, però en aquell moment, més enllà de que fos històric, va ser increïble perquè era com un somni, com aquelles històries, no sé qui ho deia, la TTT de Disney, que es fan realitat al Costa, crec que... Doncs una mica això, perquè, clar, és que és un nano que debutava. I abans de debutar vam dir a la Transmi, ostres, també d'un-n'hi-do, li toca debutar en un moment, en un partit que està sent molt complicat, clar. El Barça està empatant, quina pressió per aquest nano debutar. I, clar, la primera pilota que toca, i gol, 30 segons, rècord històric i...
Sí, la fota dins de seguida, jo crec que ni ell mateix s'ho creu. Hi ha una repetició molt a càmera lenta, que la pilota encara no ha entrat a dins, però ell ja veu que entra i se li comença a dibuixar un somriure a la cara, que és meravellós.
Clar, tu has pogut somiar moltes vegades. Ostres, el somni de la meva vida, marcar un gol amb el primer equip del Barça, però és impensable que quan entrés pensés la primera que toco, la foto dins.
Sí, sí,
tot
sí,
i que
sí,
Xavi
sí.
Diu que li va dir, no, en tindràs, però això és impossible que tu ni t'ho imaginis. Imagina't.
Avui hem vist unes imatges de la mare d'en Marc Guiu, precisament a la grada, emocionadíssima en el moment del gol. Posa les mans a la cara i va cridant que fort, perquè no s'ho creu la dona. Quants anys té en Marc?
En Marc té 17 anys.
Vale, menor d'edat.
Està molt bé que fem aquest apunt abans de començar a parlar
d'ell. Sí, abans de dir
perquè...
segons què, està bé.
Com van dir, perquè tots hem pensat que és molt guapo, però és menor d'edat, que tothom està molt descontrolat. Aquest noi ha guanyat moltíssims seguidors a les últimes hores. Que tothom sàpiga que és menor d'edat.
Exacte.
Abans de debutar amb el Barça tenia uns 40.000 seguidors a Instagram, que penso que no són pocs, però és que en aquests moments, ho acabo de mirar, en té 576.000.
És salvatge.
És molt bèstia, no? Debutar amb el Barça que guanyis tants seguidors.
És l'impacte que té el Barça. Sempre passa el mateix. Quan debuta un noi jove, creix moltíssim els seus seguidors. El que passa que potser no tant com el Guiu, perquè, clar, fent gol encara més, però això és la força que té el Barça a les xarxes socials. Qualsevol cosa es magnifica moltíssim i en aquest cas fa guanyar tantíssims seguidors que jo crec, després no els perds, no? Aquests, ja, per molt que perdis, ja no pots no tornar a una xifra...
Home, hauria de ser molt extrem.
Tornar als 40.000 que té no tornarà.
No, però em pot perdre, sí. Ara aquest noi que abans ho comentàvem, pot ser que de sobte la carrera no li vagi... Vull dir que, clar, ha tingut aquest cop de sort, però potser després la carrera no li va tan bé.
Home, clar, és que hem de pensar que la seva posició, que és de nou, de manter, és molt difícil que surtis al planter i debutin en aquesta posició, perquè si ets defensa i migcampista, més o menys penses, tindrà oportunitat algun dia. Però aquesta posició és tan específica, i normalment el Barça i els clubs és una posició que busquen jugadors molt... consolidats, i clar, tenir aquesta oportunitat, doncs és difícil, però en el seu cas, a veure fins on arriba.
Com creus que s'ha llevat avui en Marc? Perquè avui al matí deu haver obert els ulls...
Jo crec que no haurà dormit res.
I deu estar encara taquicàrdic.
Bé, està a la Ciutat Esportiva, ha hagut de fer entrenament d'aquests de postpartit, però no haurà dormit res. Segur, contestant, no para de penjar stories, és a dir, contestant stories d'amics que el van anar a veure al camp i ell penjant aquestes stories, responent missatges... Clar, és que imagineu-vos, va entrar amb 7 anys al Barça. És un nen que ha estat tota la seva vida, dels 7 als 17, jugant al Barça.
Però llavors no ha dormit, Santa Maria de Palautordera, avui?
Sí, no ho sé, No ho sé, perquè no sé si haurà dormit a la Masia, perquè ell fins a 2-3 anys no vivia a la Masia.
Val.
Anava a casa, llavors ell sempre anava a entrenar o amb taxi o el portaven els pares i tornava. El que passa que quan són juvenils, els entrenaments són al matí i per tant ja fan vida a la Masia. Llavors ell fa vida a la Masia, però no sé si en el cas d'ahir es va quedar a dormir a la Masia o va anar amb els seus pares.
Home,
no sé.
Molaria una rebuda a Santa Maria de Palautordera com si fos allò, bueno, com si hagués guanyat la Champions, d'acord?
Clar, però no sé si ha fet... A mi m'interessa molt això, si ha fet molta vida allà o si ha anat a l'escola allà. Són aquelles petites coses que suposo que no, perquè ja si des dels 7 anys estàs a la Masia ja tens una feinada.
Clar, però de petit
tens...
sí, de petit l'escola sempre intenta mantenir que la seva escola sigui on és, en el seu cas, si és a Santa Maria de Palautordera a l'escola, doncs haurà anat allà fins a que entra una juvenil i llavors allà els entrenaments són al matí i els estudis els fan a la tarda, normalment a la Masia. Qui vol seguir amb el batxillerat, doncs fan estudis a la tarda a la Masia, i si no, a vegades el que fan, hi ha jugadors que no volen seguir estudiant, doncs els ofereixen al Barça fer graus d'altres coses. Per exemple, fa uns anys es va posar com molt de moda el grau de perruqueria entre els jugadors.
Ah, sí?
És broma?
Sí, i l'Aix Moriba, per exemple, feia perruqueria perquè era una cosa que combinava el que els agrada a ells, a presumits molt, i pentinar-se, i diu, mira, doncs amb això ja estic estudiant alguna cosa.
No sabia que et podies professionalitzar en pentinar-te com un futbolista.
Home,
no,
realment no. Marquen tendència molts futbolistes que cada cap de setmana quan surten amb els pentinats. Ens hem d'imaginar la Masia, per tant, com una residència d'estudiants, no? Tot sí, d'habitacions, un menjador comú... i unes dinàmiques de...
Sí, tenen molts espais comuns amb futbolins, amb unes sales per veure la televisió controlada, per veure sobretot partits de futbol, però si no, el que sigui, els controlen moltíssim. També tenen espais per jugar a la Play, però també controlat. És a dir, allà controlen molt els horaris i les activitats que fan.
I
la
escolania
de Montserrat.
I les entrades?
No, ni per del futbol.
Entrades, creus que també estan molt controlats si conviden amics i amigues?
Sí. A la Masia, sí. Que passa, arriba una edat ja que poden... Ja no vius a la Masia i vius en pisos.
Llavors
això és diferent, ja.
Clar, llavors ja hi ha cadascú. Quin tipus de contracte té en Marc Guiu a dia d'avui?
Ell té un contracte professional perquè a partir del 16 ja pots fer un contracte professional. L'any passat el va firmar i llavors té un contracte professional. Això el que vol dir és que cobra una miqueta més del que es cobrava la seva, perquè sé que és el que esteu pensant.
Sí, sí, a veure quan deu cobrar. Sí.
Segur. Mm. A veure, un contracte de juvenil del Barça més o menys és entre 50.000 i 80.000 euros. Llavors no sé més o menys per qui es deu moure amb aquest contracte que va firmar l'any passat.
Clar, ara en Martín tindrà molta pressió, no? Perquè és com que tots els culers esperen moltíssim, moltíssim d'ell i no sé si tornarà a tenir minuts i això.
A veure, jo crec que sí que tornarà a tenir minuts. Una altra nit com la d'ahir, complicada i difícil, que tant de bo ens equivoquem. El que passa que són jugadors que és molt important l'entorn i en el cas del Marc Guiu ens expliquen que el seu entorn, que els seus pares, que les seves famílies, els seus amics, és un entorn molt bo.
Val.
Què vol dir un entorn bo? Vol dir un entorn que sempre et fa tenir els peus a terra, que és al teu costat, que t'ha donat suport amb tot el que tu has volgut fer, però que sempre ha dit, escolta, si això et va bé, perfecte, i si no et surt bé, doncs hi ha altres coses al món. No tot s'acaba en ser futbolista del Barça, que això és molt important. A més, el club també té mecanismes. Boyan, per exemple, ara té un nou rol, que entre moltes coses,
sí,
el que ha de fer és aquests joves que pugen, que ell ho ha patit, una mica parlar amb ells i anar assessorant-los i ajudar-los a fer aquest... Que és molt bèstia. Ara parleu dels seguidors, però no és només seguidors.
No, no.
Ell es veu, ara tots els programes parlen d'ell, el TN sortirà el seu nom, ell es veu a tot arreu, les portades...
I ara diuen coses bones, però clar, tota aquesta bona rebuda es pot convertir en crítica dolenta i això pot ser molt dur, també.
Sí, això són els moments més durs, perquè quan desapareixen els jugadors, quan no et surt un... Clar, no pots tenir sempre un bon partit, o no li passarà el que li va passar ahir sempre. Llavors, quan ja no ho fas tan bé, tu llavors la teva autoestima i la teva confiança doncs està afectada, però clar, allà és on realment la teva família, els amics i la feina que es fa des del Barça es notarà o no. En el seu cas, diuen que té el cap ben moblat, com es diu, i per tant, suposo que això l'ajudarà bastant.
Abans d'acomiadar-te, jo et volia fer una pregunta, sobretot ara que has mencionat en Bojan, fa uns dies en parlàvem perquè ens vam rebre una foto al Paral·lel amb una cita que va tenir aquest estiu, i ens preguntàvem amb Bojan, clar, aquest nou paper que té el Barça, que es va anunciar que ara s'incorporava a l'organigrama del Barça, és més, diguéssim, de calçar-se les botes i trepitjar la gespa amb el futbol base, o és més de despatxet?
És més de despatxet.
Despatxet.
A veure, hauria de ser una combinació.
Val.
Ell és més de despatxet, dic ara, però també hauria de ser d'anar i trepitjar camp perquè ha d'anar a veure tots els jugadors cedits Uh-huh. L'ideal seria que anés, viatgés bastant i els anés a veure en directe per veure com estan el rendiment, perquè parlés amb ells, per saber com els va. El que passa que de moment s'està adaptant també en aquest nou rol i està fent més despatxet amb diríem, l'àrea esportiva del primer equip.
Però està bé, no?
Allà està encantat.
És que jo necessito que estigui bé, el Bojan, per mi és importantíssim.
A mi m'ha generat molta tendresa aquest paper com de padrí dels nous i de, no, de donar consells, que espero que també hi hagi algun terapeuta professional, perquè segur que el Bojan ho fa molt bé, però...
Però que fins ara no hi era aquest rol. Per tant, tot el que pugui fer el Bojan, benvingut al Barça.
Laia Tudel, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins ara. Va, fem dos minuts de pausa i a la tornada tot el que es va viure al Teatre Victòria de Barcelona al Paral·lel aquest cap de setmana amb aquesta... Era una festa?
Sí, un rècord mundial, 12 hores d'emissió ininterrompuda de podcast.
Doncs va, ara us ho expliquem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. EAE Business School patrocina aquest espai.
Estàs aquí, perquè saliste anoche.
Andalla. 9 minuts i arribem a les 2 del migdia. Aquest dissabte es va celebrar el Teatre Victòria de Barcelona, una jornada de 12 hores de podcast que, vaja, s'ha aconseguit fer el rècord mundial de podcast en emissió ininterrompuda. I qui hi va anar va ser la Laura Grau.
Sí, aquest era una mica el reclam que hi havia en aquest esdeveniment. Ja sabeu que és el nostre deure, com a detectius del cor, atendre absolutament tots els esdeveniments que tenen lloc a la ciutat de Barcelona. Ens n'estem sortint prou bé, no ens estem deixant absolutament res.
Hi ha molt esdeveniment, eh?
Sí.
N'hi ha moltíssim.
No sé què passa aquesta tardor.
Bé, ens hauràs d'explicar bé el concepte ininterrompudes, eh? Perquè, clar,
a veure,
a
sí.
Mica d'interrupció devia haver-hi.
Una mica sí a la gent.
Uns surten, els altres entren, no?
Vale, sí, això sí, havien de preparar l'escenari i tal, però no, se m'han sortit prou bé perquè hi havia dos escenaris, un de gros i un de petit, i en el petit també passaven coses. Per tant, potser sí que va ser ininterrompuda. Ja hi vaig anar a primera hora del matí, les 12, quan obrien, i vaig flipar amb la cua que hi havia per entrar al Teatre Victòria. O sigui, us heu d'imaginar, l'avinguda Paral·lel, des de l'Apolo fins al Molino, tot gent fent cua per entrar al Victòria. I vaig pensar, però per favor, què passa aquí? I el que passava és que el primer podcast que van fer és el de la vida i tal de l'Anna Milani i el Sebastián Gallego, que és un podcast amb moltíssims fans, 3 temporades a Podimo, estava sold out, i la gent estava absolutament entregada, cridant, aixecant-se de la cadira, pujant a l'escenari amb ells, fent videotrucada amb amics que no havien pogut venir, demanant de fer el birril, vull dir, una cosa absolutament boja amb aquestes dues persones.
És que l'Anna Milán té molts fans, eh? Jo em pensava que seria un fenomen de pandèmia, aquesta cosa de descobrir-la ella com a persona més enllà d'actriu, però realment s'ha quedat.
No. I la gent esperant-la a la porta perquè sortís i no va sortir, va sortir per la porta de darrere i tampoc ens va atendre a ningú de mitjans de comunicació. Però bé, vaig poder preguntar a la gent què passa amb aquestes persones, per què els agraden tant.
Crec que enganxa molt bé la relació de tots dos, o sigui, la dinàmica que tenen entre tots dos, que fa molta gràcia i a més és que són superràpids.
Bueno, jo crec que són ells al final, la gràcia que tenen i a la gent els hi ha enganxat molt.
Jo crec que és l'espontanietat que tenen, que de fet no sé si eren com 3 àudios que ha estat curtet, però ells com fan tanta broma, és molt espontani i jo crec que és el que enganxa la gent.
Jo crec que ha sigut l'ambient, no som tan fans, però tothom sent tan fan ens ha encantat.
Ja es veu que l'estrena va ser un èxit, però clar, encara quedaven uns hores més de podcast per endavant, llavors.
I era complicat aguantar aquest ritme, perquè clar, ho van deixar dalt de tot aquesta gent. Llavors, aquesta primera fornada de públic, jo vaig voler saber si es quedarien més tard i si eren consumidors habituals d'altre podcast o només venien per ells dos.
I ara us quedeu una estona més en aquesta jornada de rècord mundial de podcast o marxeu a casa? Només heu vingut a veure l'Anna i el Sebastián?
En principi només hem vingut a veure la vida i tal.
A veure, que el de sentido de la birra també m'ha gustat mucho, però no, solo a ella.
Jo a la tarda tornaré a la sotana.
Ens recomanes algun altre podcast?
El sentido de la birra.
Bueno, el de Nude Project, que també surt ara, també està molt bé.
La Paula Roig, la Madre Mente...
Doncs ja es veu que en realitat no era tan de nínxol, aquest públic. La gent anava molt al que anava, però és veritat que entre les opcions hi havia molta diversitat. També es podia veure, per exemple, La Sotana, El Búnquer, El Nou Paradigma, en català molts podcasts, també podcasts més petits com La Trinae, i vaig demanar al director d'aquest tinglado, Héctor Rojas, com havien triat aquests podcasts que participarien en aquest rècord.
A mi el que m'agradava és que hi haguessin podcasts de tota mena de temes i sobretot que representés una mica per tot tipus de gent, que tothom pogués venir. Llavors tenim podcast on hi ha xarles inspiracionals, tal, molt humor, hi ha coses en català, coses en castellà.
Clar, això era dins d'un teatre i Hi havia opció de menjar i beure, suposo, perquè, clar, 12 hores t'has d'anar alimentant.
A mi m'ha impactat una mica, perquè és allò de, que et sap greu entrar en un pati de butaques, allò amb una hamburguesa, amb una no sé què. Bueno, hi havia unes barres on hi havia opcions per dinar i per beure, i la jornada jo crec que tenia un caràcter volgut de festival. O sigui, això que està passant últimament, que tots els festivals de música tenen espai de podcast, doncs sí, ells ho van fer a la inversa, van fer festival de podcast amb espais musicals, amb DJs i amb tot de coses.
L'ambient festivalero per nosaltres era important. Llavors, doncs, hi ha aquí una oferta gastro de puta mare, hi ha també molt de... Bueno, ara, per exemple, està el DJ de Radio Primera Sound, el Colmado DJ. Bueno, al final que hi hagués una mica d'ambientiu, després a la tarda també hi ha un altre DJ, música en directe, hi ha actuacions musicals, perquè Stay Home també vindrà, Killing Cactus també vindrà, i que m'agrada també molt que les entrevistes estiguessin també apoyades en moments musicals.
Late night, I'm missing home, més voltes a la noia.
Els Stay Home també van passar pel Teatre Victòria i va ser en el sentido de la birra, de Ricardo Moya.
S'està veient potser amb accés als Stay Home.
Els estic veient més que la meva mare, i no és ni broma. Vull dir, aquest mes
cada
he vist més que la meva mare.
Cada cop que surts et trobes als Stay Home, realment.
Cada cop que no surts de casa.
L'univers no m'està posant aquestes persones constantment a davant.
Ho saludeu, no? Vull dir, parleu
home,
una mica.
És família, ja, pràcticament.
Vale.
Però he de dir que soc molt seguidora també del sentido de la birra i del Ricardo Moya, i em va fer il·lusió que es trobessin aquests dos mons, perquè ja s'havien trobat el 2020, quan el grup tot just començava, i la veritat, jo ja no sé per què, si és perquè sé moltes coses d'ells i a mi no m'impacta, però crec que no van dir res de nou, però van tenir l'oportunitat de cantar un tema amb el Ricardo, que es veu que també és artista.
La qualitat del so veig que vas fer allò d'agafar el micro i aixecar-lo ben amunt, sí, i a veure què captàvem,
Em vaig acostar, Roger Carandell, ets duríssim.
No, vull dir, que costa. En Ricardo fa de tot, no?
Sí, és la reina del pop, canta, actua, fa podcast i tot ho fa bé, i de fet una de les coses més destacades de les seves entrevistes és que aconsegueix que els convidats expliquin coses molt íntimes. A mi això m'agrada molt d'ell, i a nosaltres ens interessa molt també per fer aquest programa, així que li vaig preguntar quin és el secret.
El primer és el d'emborratxar. És la clau, és donar-li cervesa i que parlin. Després, la curiositat genuïna crec que fa molt que la gent te n'expliqui coses. Si les preguntes algo per algo que vols treure tu, no és el mateix que si preguntes algo perquè vols saber algo d'aquesta persona realment i perquè t'importa. Llavors això fa que te conti més coses.
Doncs ja ho sabeu, nois, haurem de quedar per fer unes cerveses abans amb els nostres convidats o un bitxí, perquè aquí també s'està fent una apologia a l'alcoholisme.
Una miqueta, ara ho estava pensant, dic, clar, si els has d'emborratxar.
Jo crec que la qüestió és que hi hagi confiança. I d'altra banda, però, se m'ha fet raríssim veure quatre persones catalanoparlants interactuant en castellà en un escenari a Catalunya i vaig haver de fer la pregunteta de sempre. Algun dia tindrem el sentit de la birra en català?
El format que jo faig, intento que tingui una... com que arribi a la major part de gent possible. M'agrada el territori espanyol, però la nostra major, o el major objectiu és el món hispanoparlant, arribar a la Latinoamèrica i tal. Llavors sí que no, dins del sentit de la birra no m'entra el tema del català, no perquè no m'agradi, perquè no el parli, sinó perquè la projecció que tinc del projecte va més enllà de les nostres fronteres.
Molt bé, continuarem intentant.
Lo de la consciència lingüística és brutal perquè és igual, és a dir... la gent més lluitadora en moltes coses, el tema de la llengua se la passa pel puto forro i els hi suda.
I a mi m'impacta perquè si tens tant d'èxit, quan ja has arribat a aquest nivell d'èxit en castellà, et pots permetre realment fer una excepció i dir, mireu, avui estic a Barcelona en un esdeveniment especial que es fa, estic amb gent de Catalunya que parla català i, per tant, jo que soc valencià també puc parlar en català amb ells. Bueno, decisions que es prenen, cadascú sap el que fa.
Fa
lo seu, exacte. Per sort i esperança, i a la tarda també hi havia podcast en català, i tu, Roger, de fet, vas anar al Búnquer, no?
Sí, al Búnquer a dos quarts d'11 de la nit, que vaig pensar, és tard, a veure què fa la gent. Doncs, bueno, patat, rebentat de gent, i la gent amb moltes ganes de riure, molt fans del Búnquer, tots plegats, i va estar molt bé, És aquest format del Búnquer confidencial que només fan a teatres, que és, bueno, les duen molt més grosses que la ràdio.
Què es va dir,
molt
què es va dir?
Grosses. No està gravat, això, No els hauria cancel·lat,
creus?
Per la ràdio...
Algun
es diuen tall, molt grosses.
Si algun tall,
algun
es
tall
Twitter...
fora de context del que es diu en el Búnquer confidencial es podia interpretar i molta gent aprofitar per carregar fort. Res de quan no estiguin acostumats en Jair, en Peyu i la Neus.
Però bé, molt bé, ens alegrem que omplissin el teatre perquè era complicat d'omplir aquella platea.
Home, és un Teatre Victòria que amb moltíssima gent.
Esperem aviam si ho tornen a fer l'any que ve.
I tant. Laura Grau, moltíssimes gràcies. Fins demà.
Fins demà.
Juliana, que vagi bé. Fins demà.
Fins demà, guapo.
Us deixem amb l'Òscar Fernández i el Catalunya Migdia.
Vera, fibra, mòbil i energia us ha ofert que no surti d'aquí.